Bones tardes. A COPE Menorca començam un nou programa d'aquesta setmana, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Pollana i on es controla, en Toni Barbé.
El Mirall de l'Església és un programa setmanal que vol informar de la vida de la nostra Església diocesana.
Durant els propers minuts els oferirem una gran varietat de continguts: el comentari de l'Evangeli, les notícies d'actualitat, l'entrevista setmanal, cançons religioses i l'agenda.
A l'entrevista d'avui tindrem l'oportunitat d'escoltar en Antoni Pou, monjo de Montserrat, que ens explicarà els efectes de la pandèmia en la salut mental i com cuidar la nostra ment.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquest diumenge, que és segons Sant Marc.
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s'agenollà als seus peus i li demanava: «Bon mestre, què he de fer per posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Per què en tractes de bo? De bo només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: no matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no enganis a ningú, honra a ton pare i a ta mare.» Ell respongué: «Tot això ja ho he complert des de jove.» Jesús se'l mirà amb afecte i li digué: «Encara falta una cosa. Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi.» Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als qui són rics, com ho és de difícil entrar al regne de Déu?» Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: «Fills meus, que ho és de difícil entrar al regne de Déu? És més fàcil que un camell passi pel cos d'una agulla que no que un ric entri al regne de Déu.» Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: «I qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot.»
Què vol dir ser ric avui? Sens dubte, hi ha una part literal que em qüestiona, però el ric del que em parla Jesús l'interpret més enllà. Som rica quan queda atrapada per les coses materials? Pel meu orgull, per les preocupacions, pels propis pecats o per qualsevol altra cosa que no és ell? Em demana confiança en ell. De bo, només ho és ell, diu també l'Evangeli d'avui. Déu és amor. Som fills d'un pare immensament bondadós. La meva resposta a aquest Déu amor ha de ser no només complint els manaments i el que està establert, sinó posant estimació en tot el que faig i en cada trobada amb els altres. Finalment, descobreix com Jesús respecta les meves decisions, tal i com va fer amb el jove ric, deixant-lo marxar sense cap retret. Déu confia i ens espera.
I ara, a continuació, els informants de les activitats que s'han dut a terme aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens ofereix tots els detalls de l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent.
Fa uns dies es va celebrar l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent a la parròquia de Sant Martí d'Es Mercadal. a la qual van assistir la comissió diocesana, els representants de cada un dels grups constituïts a la diòcesi amb els conciliaris i el bisbe Francesc. El bisbe va dirigir unes paraules als assistents convidant-los a unir-se als projectes del nou curs pastoral. L'últim pla pastoral diocesà surt per places i camins. En aquest sentit, va fer referència a la importància del sínode de bisbes, un procés de reflexió en el qual també serà important la participació dels membres de vida creixent per aportar la seva experiència de fe. Tot seguit, va intervenir el matrimoni Diego Dubon i Teresa Jansà per a reflexionar sobre la bellesa, una etapa de la vida que cal viure en profunditat humana i espiritual, resaltant la saviesa que aporten els anys viscuts. La trobada d'inici de curs va finalitzar amb una celebració eucarística presidida per el bisbe Francesc i concelebrada per als conciliaris presents.
A continuació, és Navero Moll qui ens aporta la informació de les pregàries arxiprestals d'inici de curs.
La setmana passada, els fidels dels tres arxiprestats es van reunir a la parròquia del Carme de Mó, a la parròquia Sant Martí d'Es Mercadal i a la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella, per donar inici així al nou curs pastoral. En aquest sentit, després de la pregària i la lectura de la paraula de Déu, el bisbe Monsenyor Francesc va donar a conèixer als fidels la programació pastoral d'aquest curs, que porta per lema una església que surt a anunciar l'Evangeli. La programació inclou quatre accions fonamentals que impliquen a tota la comunitat cristiana i que ajudaran a seguir impulsant una església en sortida. El primer anunci de la fe, el testimoni personal de la fe de cada cristià, la presència dels cristians a la vida pública i animar la presència dels fidels en els mitjans de comunicació. Finalment, el bisbe va presentar els detalls del sínode dels bisbes, que es celebrarà entre el 2021 i el 2023, que tindrà un caràcter molt especial perquè implica tot el poble de Déu. El més important, va destacar Monsenyor Francesc, serà viure una experiència sinodal, profunda i comunitària a cada parròquia i centre, envoltada en la pregària i la paraula de Déu i guiats per l'Esperit Sant.
Per acabar, els hi parlam del Premi Cooperació 2021 que ha rebut Mans Unides Menorca. Ens informa ara en Diego Dubon.
L'ONG catòlica Mans Unides ha rebut el Premi Cooperació 2021 de COPE Menorca. Aquest any s'ha volgut reconèixer la trajectòria i les iniciatives solidàries en les quals col·labora l'entitat diocesana per ajudar al desenvolupament dels països més vulnerables. L'acte de lliurament del premi va tenir lloc al Saló Verd d'Es Migjorn Gran i van assistir el bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc Conesa, algunes autoritats polítiques de l'illa i la vicepresidenta nacional de Mans Unides, Guadalupe Sierra, entre d'altres. El guardó va tenir dues mencions honorífiques, una per Antoni Carreras, que va morir el passat mes de març quan exercia de missioner seglar al Centro del Muchacho Trabajador de Quito, i l'altra per al mossèn Francesc Triay, rector de la parròquia de Sant Cristòfol, per la seva gran tasca social realitzada a Càritas Menorca.
El fet de creure ens du a lluitar i somiar per un món més feliç és el tema de la cançó que ara escoltam.
Aquí em tens davant la creu. Confiant al meu projecte, tu em demanes que respongui amb seguretat un sí. Sé prou que tu em coneixes des de sempre, saps també el camí que hauré de seguir. Saps que ho he perdut tot en un instant, no sé si em podré sortir. També saps que hi ha por, que hi ha tenebres i ferides sense curar. Sols en tu puc confiar, només en tu jo puc somiar. Somiar un món de veritat en què la pau ens mogui a tots i que ens faci a tots més lliures, on l'infant tingui una llar, on se senti estimat. Estimar, viure
i escoltar els qui pateixen i pregar nou a mi.
A continuació, escoltaran l'entrevista que han fet en Antoni Pou, monjo de Montserrat.
Avui tenim el gust d'entrevistar a Antoni Pou i Montaner, monjo de Montserrat i doctor en teologia i psicòleg, amb una tesi en teologia fonamental sobre Bíblia i psicologia. Avui cap vespre, a les 8:30, impartirà una xerrada en el seminari diocesà sobre les conseqüències de la pandèmia en la salut mental. Bon dia, Antoni, i benvingut.
Bon dia, què tal?
Mira, per començar, si ens vols explicar un poc quina repercussió troba que ha tingut la pandèmia de la Covid-19 sobre la salut mental de les persones.
Jo crec que ho han pitjorat una mica tot, perquè moltes persones que anaven sortint, potser en situacions dramàtiques a casa, o econòmicament, o emocionalment, s'han vist com desbordades per aquestes limitacions que duia la pandèmia, no?, confinament, dols forts, perquè pot ser desaparegut qualcú de la família, o precarietat laboral, estar molt de temps sols, trencaments familiars, que a vegades s'han donat per la prolongada convivència que havien de tenir les persones. Moltes d'aquestes persones anaven justes i podien anar continuant suportant el que tenien, però ara, amb aquesta nova situació, s'han vist totalment desbordades. I això ha provocat, doncs, que persones fràgils a nivell personal doncs s'hagin trencat com per dintre.
I a nivell emocional, quins grups d'edat troba que s'han sentit més afectats per aquesta situació tan excepcional com és la pandèmia i per què?
Jo crec que sobretot els adolescents i les persones grans, o si estaven en residències, sobretot. Uh-huh. Els adolescents, perquè és una edat en què necessiten molt estar en grup, tenir interacció social i sobretot també el contacte amb l'escola, que ho han fet a vegades per internet, però ha estat menys intensiu, que fa que és un reforç perquè aquesta fragilitat que tenen per la seva edat es vegi reforçada. Doncs els ha faltat recolzament de part dels amics, de part de les institucions, i això ha fet que també molts d'aquests adolescents hagin caigut en depressions, en intents de suïcidi, o han pitjorat algunes de les malalties psíquiques, com anorèxia, fins i tot algunes psicosis, és a dir, al·lucinacions i aquestes coses. Sí que ha passat perquè s'han tancat més amb ells mateixos. I de part de la gent gran, tots ja ho sabem, no? A les residències, que hi ha hagut mortandats, que hi ha hagut... Els amics anaven morint, hi havia poca comunicació amb els familiars. Tot ha estat realment un mal son, una cosa molt dramàtica, no? Tot i l'esforç del personal sanitari i de persones que hi han donat hores extres, també s'ha vist molt això, la solidaritat. Però, naturalment, a nivell emocional, aquests dos grups jo crec que han estat els més afectats, a més dels professionals de la salut, que alguns d'ells que s'han cremat també per haver d'ajudar en situacions límits.
Ja ha comentat el tema de la depressió. Bueno, sabem que, degut a la pandèmia, tots ens hem sentit més vulnerables, però hi ha persones en depressió que han empitjorat la seva situació i d'altres que han començat a tenir depressió. Sí. Com sorgeix la depressió, li volíem demanar, i com es pot fer front a aquest desànim tan profund?
Bueno, ja sabem que la depressió té moltes causes, perquè una persona pot tenir una tendència a la depressió, per exemple, per qüestions genètiques, és a dir, que ja hi havia un avi o algun dels pares que ja tenia moltes depressions i hi havia aquesta cosa latent que podia sorgir en un moment o l'altre. Clar, quan hi ha una situació de molt d'estrès, que les coses te desborden, això que estava latent, que podia estallar qualsevol moment, en aquell moment estalla, explota, diríem, no? I aposta, la persona, quan arriba en aquesta situació, té una gran tristesa que la sobrepassa, i parlem de malaltia quan ja no pot fer el que feia normalment abans, no? O anar a fer feina, o fer la compra, o tenir una relació normal amb els altres. Quan aquesta tristesa ja desborda, diem que hi ha malaltia.
Clar, perquè... i li afecta, no? Sí. En el dia a dia, no? Com comenta.
En el dia a dia, sí. Perquè tristesa, això és una emoció ben normal que la tenim tots, quan se'ns mor algú o quan passa alguna cosa, doncs és normal que estiguem tristos, no? Però, clar, quan parlem de malalties, quan ja ens bloqueja totalment la vida, que no podem fer res, no?
Clar.
Per exemple, la tristesa a nivell normal té una funció que és fer-nos realistes amb la realitat. Nosaltres potser pensàvem que passaria una cosa, o ens pensàvem millor que els altres, o pensàvem, teníem expectatives que després no es compleixen, no? I quan no es compleixen hem d'ajustar el que a nosaltres ens agradaria amb el que és la realitat, no? I a poc a poc, gràcies a la tristesa, ens anem col·locant. Si no tinguéssim mai tristesa, doncs aniríem eufòrics per la vida i no tocaríem amb els peus a terra.
Clar,
per tant,
clar.
La tristesa té la seva funció, però clar, quan es desborda, quan ho veiem tot negre, tant a nivell personal, a nivell familiar, a nivell social, és quan la cosa no funciona. És a dir, quan no tot va malament, hi ha coses que van malament, però no pot ser que tot vagi malament. Quan no es poden fruir dels petits plaers de la vida, quan això desborda, és quan diem que hi ha aquesta depressió, quan trobem una persona així, que realment té la malaltia, l'hem de derivar, és a dir, que vagi al metge de capçalera i ell li dirà com pot fer per trobar-se amb un psicòleg, que l'ajudi, que l'orienti, o un psiquiatre que li pugui donar també un medicament que li pugui ajudar. És a dir, els medicaments no curen les depressions, no curen les coses, ajuden a amortiguar una mica els símptomes, no?
Sempre en aquests casos s'ha de cercar ajuda professional, sí.
Exacte.
I passant a l'àmbit espiritual, que també és molt important, vostè és el director de la Casa d'Espiritualitat del Santuari del Miracle a Solsona, a Lleida. Sí. I perquè troba que és important també, no?, l'acompanyament espiritual a les persones que estan sofrint una depressió, una pèrdua, una mala etapa en general.
Jo dic que a la Casa d'Espiritualitat sobretot fem una feina de prevenció ja d'aquestes depressions. És a dir, el contacte amb la natura, fer activitats que lliguin la part psicològica de la persona també amb l'espiritualitat. Tot això ajuda com una cosa preventiva perquè les persones tinguin una certa fortalesa personal que fa que és preventiu en contra de la depressió. És donar eines perquè les persones puguin viure una vida de qualitat en tots els sentits. I l'acompanyament espiritual és una ajuda més. És a dir, trobar una comunitat que t'ajudi, conèixer noves persones amb les quals et puguis relacionar amb un nivell bo, tant a nivell intel·lectual com a nivell d'interessos artístics, descobrir noves emocions positives, motivacions per viure, trobar un sentit a la vida, i a vegades la religió pot donar aquest punt, aquesta xispa de sentit de la vida, tot això ajuda també molt a la recuperació.
I ja per anar acabant, breument, a nivell pastoral, com troba en Toni que s'ha d'acompanyar des de les parròquies a les persones amb problemes emocionals i abatudes per alguna situació vulnerable?
L'acompanyament emocional és molt important. És veritat, quan una persona s'ho passa molt malament s'ha de derivar a un professional, però tot i que fins i tot vagi a un professional, l'acompanyament emocional és molt important, més enllà dels consells que es puguin donar. No? Jo crec que no s'han de donar massa consells, perquè una persona ja sap més o menys el que li pot anar bé. No? A vegades sí, reforçar la persona quan es diu que intenta fer alguna cosa que creiem que li pot anar bé. Per exemple, en el cas de la depressió és molt important la interacció social, el caminar, l'art, tot el que li pugui donar sensacions positives, no? I per tant, aquest acompanyament emocional i espiritual, no? Acompanyar-lo també en el món de la pregària, que també pot donar una esperança, una esperança en els moments en què tot sembla que hi ha desesperança, doncs la confiança en que Déu també estarà al teu costat, que t'ajudarà, tot això també és molt important per ajudar a les persones. Més que donar consells o exigir que la persona doncs faci més del que fa, que per aventura no pot fer més del que fa. No? És una cosa que sobretot ha de sortir d'ella mateixa, el poder donar una passa més envers la seva curació.
Així és. Doncs moltes gràcies, Antoni, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
A vosaltres per l'interès i bueno, ha estat realment un plaer estar amb vosaltres.
Igualment, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Vers la llum és la segona proposta musical d'avui.
sense nom, una joguina en un racó desorientada. Plorar, plorar en silenci i acceptar que no comptava per a res, sempre ignorada. I així, com un nen sense família, vaig sentir que el respecte se'm negava, censurada i dividida. Sempre no, sempre no era la paraula, sempre no, que tancava els meus desitjos, sempre no, el meu temps i el meu futur, sempre no.
La santa d'aquesta setmana ens ajuda a descobrir una dona plena de fe. És l'exemple i el testimoniatge de Santa Soledat Torres Acosta, que celebrarem dia 11 d'octubre.
Soledat Torres Acosta va néixer a Madrid el 2 de desembre de 1826, en una família humil. Al llarg de la seva vida va demostrar una gran entrega cap als malalts pobres, els quals va atendre amb molta dedicació. Era molt intel·ligent i piadosa, i des de molt petita tenia clar que volia ser monja. Degut a la seva delicada salut, no va ser admesa a la comunitat fins a l'edat de 25 anys, aconseguint complir el seu somni de ser religiosa. El 15 d'agost de 1851 va fundar la comunitat de Serves de Maria, que assistia a domicili i de franc a tots els malalts que ho necessitaven.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies. També trobaran tots els detalls de les celebracions i activitats dels propers dies en el full dominical i a la pàgina web del Bisbat de Menorca. Primera xerrada de teologia.
Avui capvespre, a les 20:30 hores, al Seminari Diocesà, conferència a càrrec del pare Antoni Pou, monjo de Montserrat, sota el títol «Que ens ha deixat la pandèmia en la nostra societat».
Institució de ministres extraordinaris de la comunió.
Serà aquest diumenge a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro amb una celebració presidida pel bisbe Francesc.
Trobada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu.
Serà aquest diumenge amb una trobada a les 10 hores al Col·legi de la Salle de Maó.
Celebració diocesana d'enviament dels catequistes.
Es celebrarà el proper dimecres 12 d'octubre a partir de les 10:30 hores a la parròquia de Santa Eulàlia de Laió. Primer amb una conferència de mossèn Llorenç Sales i tot seguit Eucaristia presidida pel nostre bisbe.
Missa d'inici del sínode dels bisbes.
Donarem inici al sínode el diumenge 17 d'octubre amb una missa presidida pel nostre bisbe Monsenyor Francesc a les 12 hores a la Catedral de Menorca.
I amb els detalls de l'agenda que els hi hem comentat, els hi deim adeu.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Tornarem a estar amb tots vostès el divendres que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora.
Els esperam. Adeu.